I ara amb l'Òscar Broc, la Montse Virgili i el Mike Ibáñez parlem de Los Soprano.
Cabaret elèctric.
Miqui.
Doncs vinga, aquí estem, entre amics. Som-hi. Montse Virgili, bona nit,
bona nit
i benvinguda.
Bona nit.
Montse Virgili, que evidentment, com una bona dona que és,
sí,
perquè a part d'espiar la dona de la finestra, ella també
què
és una
dir,
dona.
Dona.
Has pres notes, ensenya-la, si us plau, a la càmera web.
Jo avui aquí estava a casa i he començat a prendre notes de totes les coses que eren per mi el Soprano.
Una mica
això...
lletra de metge, perdona que et digui.
No. Evidentment, però no de Doctor House, perquè a mi és una sèrie que m'ha deixat una mica freda.
No t'agrada House?
No m'encanta.
Hòstia, curiós. Jo és una de les sèries que trobo més amb una fórmula més establerta i més previsibles, però a la vegada que més em fascina, no sé per què.
Mira, escolta, però a mi Doctora en Alaska, que també anava de metges, m'interessa molt.
Aquesta sí que és bona. Aquesta sí que és bona.
Sí, algun punt fort per tu de la sèrie?
Algun punt fort de la sèrie. A part de que té al cap la majoria de grans pel·lícules que s'han fet sobre gàngsters i sobre el món de la màfia, Uno de los Nuestros, Una història del Bronx, totes aquestes pel·lícules ronden com a fantasmes dintre d'aquesta història, els personatges moltes vegades s'hi refereixen i fins i tot em sembla que el nebot jove, quan el dia que el porten a la família...
Sí.
Doncs els altres li diuen: no tinguis por, que has vist masses pel·lícules, com pensant-se que li passaria el mateix que Joe Pesci, no?
Jo crec que hi ha molts homenatges a les pel·lícules de gàngsters, però jo crec que els homenatges estan fets des d'un punt de vista, diguem, des de la intenció de desdramatitzar-les, en el sentit,
sí,
que Los Sopranos és una sèrie molt realista en el sentit quan tracta les famílies de Nova Jersey i quan tracta les rutines d'aquestes famílies. Tant és així que es rumoreja que les famílies autèntiques de gàngsters de Nova Jersey estan realment tots estan estudiant i es creuen que tenen un topo a dins del Soprano, perquè diuen que la sèrie reflecteix la seva vida de forma tan minuciosa que ells no s'ho creuen, això.
I dues coses molt petites. És que s'avorreixen com la gent normal i això fa que empatitzis amb ells, perquè mengen molt. Parlen, tenen converses idiotes que no porten a cap lloc. Els millors capítols del Soprano són aquells on no passa res, tot i que és una família mafiosa. I a més, sobretot, el senyor Tony Soprano va al psicòleg, és que ja em sembla la bomba.
És la clau de la sèrie.
Con el debido respeto, voy a pasar.
Esto es increíble, joder.
¿Por qué?
Todos los que han dirigido ese equipo han muerto.
Ah, venga ya.
Superé el cáncer una vez, no tienes ni idea de lo que te hace eso.
Ya lo sé, pero coño,
Richie Aprile, Ralphie desaparecido, Vito... ¿Y quién sabe qué coño ha sido de Carlo y Gigi?
Gigi murió cagando.
No significa que no forme parte de una pauta.
Poli, vas a negarte una pasta que te cambie la vida. Unos posibles que dejara
recordem, recordem cabaretelèctrica@icatfm.cat, un correu que, per exemple, com dèiem, ha fet la Sílvia Perpinyà, que opta al sorteig d'avui d'aquest llibre de cuina de Mujeres Desesperades, que diu que El Soprano li sembla una sèrie excel·lent, impecable, molt dirigida a homes, però que no té pretensions tampoc feministes. Diu que al final li va agradar molt, que deixa perplex i que per entendre el millor s'ha de buscar per internet, on hi ha uns vídeos que expliquen fil per randa tots els personatges aparentment trivials que apareixen a l'última escena. Diu que és un final només pels seguidors empadernits, diu que és un final també per llestos, diu, jo sóc una d'aquestes, per això ho vaig buscar per internet.
Bueno.
Diu que és una de les coses més bones de la sèrie, que no menysprea a l'espectador. No sé si Mike Ibáñez, bona nit i benvingut.
Bona nit i bona hora.
Pensa o no que la sèrie no menysprea l'espectador, com deia la Sílvia Perpinyà, que té el número 3 pel sorteig, si voleu més números, truqueu.
No, jo crec que cal fer un exercici de feedback entre la sèrie i l'espectador, és a dir, a l'espectador amb una miqueta de cosa es quedarà amb el que li estan explicant i aleshores, jo crec, bueno, com ja és un tòpic, però és així, és una sèrie intel·ligentíssima. Tenim el David Chase darrere, que és un senyor que estava productor executiu d'una altra gran sèrie, amb un gust pel soundtrack i per les músiques que sonen increïble, com era també a Doctor en Alaska, és a dir, és una,
sí,
màquina aquest tipus.
La música és molt important, sí, està claríssim.
És a dir, és un tot que podríem dir que evidentment és un drama grec.
Totalment.
Posat al dia L'única diferència és que jo l'he patit amb Televisió Generalista. Ostres. Quan vaig a La Sexta.
És que tots són romàntics,
eh? Ja no sé com has pogut aguantar-ho, eh?
No, això és veritablement la cosa dura és quan estàs veient El Soprano amb una escena d'aquestes d'intensitat, d'aquesta violència seca, es talla per anar a la publicitat d'un allargador de titoles, que és el que aquelles hores estan promocionant. És a dir, és com si a l'Àgora de Grècia, d'allà a Atenes, estiguessis fent l'Edipo rei, de cop i volta apareixin i sortís una, bueno, i si ho voleu passar bé, veniu al bordell, que no sé què, tornem a Edipo rei. Nor! Doncs encara hi ha així, com a espectador intel·ligent, a part d'aquests allargadors de titoles, etc. Estàs vivint amb una ficció que és que ja és això és un lloc comú, però és que és així, és una sèrie grandiosa.
Totalment.
Tu dius que pel que fa a la violència i al sexe, que n'hi ha dojo...
Sí, el que passa que... No és que n'hi hagi tant, el que passa que és explícit, més que explícit diria que és hiperrealista, en el sentit que la violència de Los Sopranos és una violència cruíssima, molt crua, hi ha assassinats que realment et deixen bastant impactat, no? És a dir, amb molta sang, però també buscant aquest realisme i aquest impacte, que tot i que sigui de tant en quant, sí que et deixi una mica astorat i et recordi que el personatge amb el que t'estàs identificant no és tan bona persona i no és tan entranyable com sembla, sinó que és un cabró, entre cometes, capaç de carregar-se a qui sigui, fins i tot a la seva pròpia família, per mantenir el seu estatus de mafiós, no?
I a més tenen categories de matar, o sigui, ja li posen diferents noms a la manera de matar. Com feien en altres pel·lícules de gàngsters. Té moltes coses curioses. Molt. I això que deia abans l'oient, per exemple, l'últim capítol, el van arribar a veure 12 milions de persones. Penseu que als Estats Units, a HBO, aquesta cadena, que és una cadena de pagament. O sigui, la gent va pagar per veure El Soprano. Sí, 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 és la bomba.
I suposo que també estareu d'acord amb mi, Mike, o tu, Montse, que una de les claus és també la profunditat psicològica, encara que no ho sembli, d'aquest drama mafiós. Generalment tenim la imatge de les pel·lícules mafioses amb personatges que tampoc tenen una gaire profunditat psicològica. En canvi, el Tony Soprano és un mafiós amb depressions, amb atacs d'ansietat i amb un sentiment de culpa si vols buscar-hi més coses de tot el que està fent, no? I això és molt bo, sí.
El tema amb la mare és, ja dic, és que són coses atípiques, quasi són drames grecs.
Totalment.
És capaç de matar algú i seccionar-lo, però després no suporta que la seva mare li digui tens els mitjons del calaix mal endreçats, no?
Recordem el telèfon del directe, que és el 93-306-9204. També s'accepta si voleu parlar d'una altra sèrie, perquè com que cada 15 dies fem una miqueta de safreig, podeu ja anar proposant nous temes. Avui, per això, parlem de Los Soprano. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft no sé si Frank Sinatra l'has triat tu o ha estat el nucli del cabaret. Segur, que ha fet aquesta associació entre Frank Sinatra i els mafiosos.
Evidentment deu estar dins la banda sonora del Soprano, és una cançó, un artista jo crec que importantíssim per tots els personatges que hi surten.
Forma part de la banda sonora, però encara que no formés part, l'associació podria ser, no?
Absolutament.
I a veure, en Los Sopranos, això segur que ho sabeu, han detingut i han passat alguns per la presó els actors.
Sí.
Això és molt curiós.
Ho havia sentit a parlar,
fins
això.
Fins i tot hagin tingut... Sí. Me'ls he apuntat, perquè veieu que no parlo de huides, Lillo Brancato, no sé què. Lillo Brancato, aquest que li diuen Cologuero Anello.
Aquest s'ha carregat a 5.
Aquest
s'ha carregat a tot Déu.
Tota aquesta gent, o sigui, a veure, la realitat de la ficció, on estan separades?
No,
ja?
I també el que dona, bueno, que abans ho apuntàvem, com podem empatitzar amb un tipus veritablement...
És la grandesa de la sèrie.
Que vam, fa un parell d'anys, el New York Times va publicar un periodista un article que era Nerdental TV, on parlava de com empatitzem amb veritables
bèsties.
Però no solament el Tony Soprano, el House és un tipus amoral.
I el Dexter també.
El Dexter, el Big McKay, el de 24, és a dir, volen aconseguir el que volen aconseguir i ho aconsegueixen com a sigui.
Totalment.
I el Tony Soprano, diguéssim, és el padre padrone d'aquestes històries.
Jo crec que és una mitificació, diguem-ne, de l'antiheroi, del personatge que no té res a veure amb els herois clàssics que hem vist fins ara a la televisió, amb els policies clàssics, i no sé, potser també respon a que la gent està una mica cansada dels patrons que ens estava servint la televisió fins ara, i volem personatges complexos, personatges que siguin bons, que tinguin costats, que ens caiguin bé, perquè hem d'admetre que el Tony Soprano té coses que ens agrada, i fins i tot hi ha moments que ens identifiquem amb ell i que volem que li surtin bé les coses, quan després al cap d'un rato és capaç d'ofegar literalment el seu nebot
després de tenir un accident de cotxe en cru, matar-lo amb les seves pròpies mans. I tu penses, hòstia, aquest tio és una bèstia, però realment he estat una hora de sèrie dient, aquest tio genial.
I mitja hora abans, fotent-li bronca a la filla perquè no estudia prou i no podrà anar a una universitat prou bona.
O fotent-li les banyes a la dona cada 5 minuts.
Home, això sí, pobreta, pateix molt aquesta dona.
Pateix molt aquesta dona.
I a més, si tenim en compte que la psiquiatra és la Lorraine Bracco, que també era la dona de, no sé si el Robert De Niro...
Sortia també a uno de los nuestros, exacte, sí.
És que això és...
Era la dona del Ray Liotta.
Això, aquest, Ray Liotta.
La Sílvia Barbinyan, ara no me'n recordo exactament de quina banda dels Estats Units ens escrivia.
Era Illinois, és possible?
Era Illinois. Estic intentant trobar tots els correus que ens ha enviat, però vaja, és que n'acaba d'escriure un altre dient que a Estats Units ja ha començat l'última temporada de Mujeres Desesperades, i diu que el primer episodi va ser molt bo, el segon ja no tant, han fet avançar la història 5 anys,
sí, ho sabia, això.
Perquè estaven molt clavats, i diu, no t'explicaré com estan cadascuna de les protagonistes perquè perdria interès.
Ah, bueno, jo sé cosetes.
Hi ha hagut canvis, diu que han incorporat també nous personatges per anar posant misteri.
Jo crec que els hi calia, perquè la sèrie havia arribat a un punt en què o feien això de saltar en el temps o quedar-se una altra vegada en el mateix espai temporal, en les mateixes rutines, potser era una mica que ens cansa.
La Mercè Valero també ens acaba d'escriure a cabaretelèctrica@icatfm.cat dient que Los Sopranos és la seva preferida. Aquest soroll de paper que es trencava és que estic donant-li un número que no el direm veu alta per la Mercè Valero, i el Mike Ibáñez avui ens farà de mà
innocent.
Demà. Deixa'm en mà. Innocent, ja.
A més, parlant del Soprano, no ho anis innocent.
Aquí hi ha una innocència possible.
Ja que parlem d'innocències i tot això, a mi el que també m'agrada del Soprano...
Tu ets innocent, molt.
Jo moltíssim, que no ho saps. Plujar-se d'amor pel que fa,
espionatge no tant, ara ho veurem.
Doncs el Soprano, per exemple, converteix en productor executiu, em sembla, a 2 metros bajo tierra, 6 feet under, que també és una sèrie on els protagonistes són enterramorts i en aquest cas són mafiosos, però jo penso que la gràcia i la grandesa d'aquestes dues sèries és que podrien ser fruiters, venedors de cotxes,
sí,
en el fons no és tan important que siguin
no
això,
Ara que menciona aquesta sèrie, pel que fa a la planificació, no n'heu dit res.
A 2 metros bajo tierra és meravellós.
De Los Soprano.
Però jo crec que bàsicament fixa't en el canal. HBO és el canal de 2 metros bajo tierra, el canal que també emet Sopranos, el canal que emet Deadwood i tantes sèries increïbles que han portat la categoria de sèrie adulta a un altre nivell que ningú havia vist fins ara a televisió. Qualsevol cosa que surti de l'HBO saps que té un mínim d'una planificació superbona, d'una producció excel·lent i d'uns diners que es gasten que, tot i que no els hi surti bé la jugada, a vegades són capaços d'allargar temporades les sèries perquè no depenen dels anuncis.
Clar.
Això és
sembla
bo.
Que es veu que, a més, els capítols del Soprano són dels més cars de la història de televisió.
Saps quan cobrava? Deien, corria el rumor de que el Gandolfini als últims capítols arribava a cobrar fins i tot a un milió de dòlars per episodi. Imagina't.
Així està de gras.
Hi ha una cosa mafiosa, fins i tot, el tema dels sous a la sèrie.
Home, crec que es van barallar, es van denunciar mútuament, em sembla, amb la productora d'HBO i el Gandolfini, es van allò...
És possible. També havia sentit rumors, no sé si ho heu sentit vosaltres, que com que el final havia quedat tan obert i era un final realment tan especial, la gent demanava un tancament, diguem, més clàssic. I s'havia rumorejat que farien una pel·lícula i que estaven en negociacions, tot i que el David Chase era l'únic que sembla que estava en contra d'això. Es veu que havien convençut el Gandolfini.
Proposo que barregin Sex in the City amb Los Soprano.
Seria perfecte.
No, hauríem que barrejar realment els dos grans herois de New Jersey, que són el Vengador Tòxic i el Tony Soprano.
I el Bruce Springsteen també.
Però el Bruce Springsteen ja és que m'agafa... Diguéssim que el Bruce Springsteen no és de veritat.
No sabia que el Vengador Tòxic era de Nova Jersey.
A la banda sonora de Los Soprano, que tenim un tema per aquí, que sí, Mercè, de la banda sonora de Los Soprano, hi ha un músic que toca amb la Hill Street Band del Bruce.
Ei, aquí s'acaba de
tancar. És l'Steve Van Zandt.
Ens ha donat la dada l'Albert Miralles que el tema Bruce...
Se'ns havia oblidat i era important.
El toca molt. Recordem que cada 15 dies parlem de sèries de televisió, que a icatfm.cat, a la paraula participació de la pàgina, hi ha un fòrum on podeu fer les intervencions que vulgueu i obrir diferents fòrums dedicats a diferents sèries o temàtiques, i que sempre podeu trucar-nos en directe al 93 306 9204 o escriure un correu a cabaretelèctrica@icatfm.cat per deixar la vostra opinió. El tenim per aquí,
Il·lustre de Nova Jersey. Segur que coneix el Toni, Jo crec que són amics, l'Springsteen i el Soprano.
Jo crec que mengen pizzas junts.
Mengen pizzas i se'n van a altres llocs de menys reputació, estic segur.
Clear...
miro la Lola. És una mica raro, o sigui, és un home que, bueno, és un Don Juan, i es dedica a lligar-se a totes les ties i després les deixa tirades. I un bon dia li fa un, això a una kazajastana o no sé què, i aquesta tia s'emprenya i li tira una maledicció i el converteix en una tia. Ell ha d'intentar, per un costat, intentar mantenir la seva vida que tenia com a home, i per un altre costat, intentar arreglar la situació aquesta que té i tornar a ser la persona que era abans. És entretinguda.
700 euros diària d'una cowgirl. Pues va de una chica que se enamora de un chico y su expareja está loco. Agrede a este chico del que se ha enamorado y el chico cae en coma. Y bueno, ella se tiene que prostituir para pagarle los médicos. Es la primera temporada, es una serie nueva.
M'agrada molt una que es diu Scraps. Va sobre un metge que té unes paranoies mentals increïbles i s'inventa fantasies depèn de la situació, que és un metge molt afeminat i que en cada temporada s'està liant amb dues o tres noies. Sí, que com estan, ja cada una que... Però sí, però mai troba el seu amor perquè, com passa que més endavant sempre la deixa per xurrades perquè té por al compromís. I està enamorat de la seva millor amiga, es diu Elliot, que és un amor, no sé, és una relació molt, molt estranya, que no sembla que acabin junts, però sí que ho fan i és complicat. Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket,
keep a lot of folks alive. Ja no sé de quina sèrie estàveu parlant.
The Wire.
Bueno, hem mencionat The Wire, que és una sèrie també de l'HBO i que també està tracta una mica de la màfia i de la policia, i també el Mike m'estava comentant, bueno, ara també estan parlant d'una altra sèrie, vull dir...
No, pareu,
una
mica... no, pareu.
No, aquí el problema que tenim ara és que n'hi han ja tantes sèries i
no
tan bones...
Temps.
No, no, és veritat.
Sí, no, tens tota la raó.
És a dir, abans podies... Però és que ara n'hi ha un nivell tan, tan elevat i reconegut ja per la gent de, bueno, que el cinema ja està dirigit pels crios, inclús als Estats Units, tenen que fer les superproduccions o les seqüeles, perquè és el que tira.
Totalment.
I en canvi la televisió està innovant contínuament.
Tens tota la raó, Mike. Fixa't que el cinema cada cop tira més de superherois i superproduccions d'efectes especials, seqüeles. I la televisió cada cop és més adulta, més sofisticada i cada cop aporta més coses per pensar a la gent.
I els guionistes
gent, no?
Estan dintre i fora de la ficció, com en el personatge de Los Soprano, no?
Sí,
aquell que vol
sí,
escriure
sí.
guions.
És veritat que fa la pel·lícula aquella Cleaver, no?
És molt bonic,
ha arribat el moment de dir qui és el guanyador d'aquest llibre de receptes de la sèrie Mujeres Desesperades.
Però
tenim el Mike
no
aquí. Vaja, però els oients es mereixen un premi.
Calla, que ara sortirà bacona la llatina sortirà bacona, sí.
És veritat que sortirà embarassada, tens raó.
Home, 5 anys després ja deu haver tingut.
Home, amb la marxa que porta no m'estranya.
Vinga, ens trucaran del front d'alliberament.
Bacó! Del front d'alliberament Bacó.
Què he guanyat?
And the Oscar goes to...
Jo sóc fan, del Bacó.
El 2.
El 2. Doncs mira, pel Marc Faura.
Vinga,
Marc Faura s'emporta... Home, hi havia més
homes. El hombre desesperado.
I segur que està desesperat.
20 segons per presentar un nou episodi de La dona de la finestra.
I la setmana passada, La dona de la finestra veiem cine, i aquesta setmana més, noies.
Ja ho sabeu, la Virgínia no para d'espiar entre sales de cinema. Que vagi bé, nois.